Hi ha com dues maneres de sentir-se església enfront del món. L'una més espiritualista, que creu més en l'esperit, i l'altra més compromesa amb la realitat de la vida humana. El cert és que el que ens divideix no és l'Evangeli, sinó la política. Tots tenim la nostra política. No n'hi ha cap sense ideologia. És cert també que moltes vegades l'autoritat eclesiàstica, el clero en general, viu una mica distant del dolor del poble, dels processos històrics, del moment fort del respectiu país. També hi ha la manipulació de la religió, sens dubte, tant per la dreta com per l'esquerra, pel centre no diguem, encara que l'experiència i la història ens demostren que són gairebé sempre les dretes les que manipulen l'església i la religió. A l'església jeràrquica, al clero, a les congregacions religioses, fins ara, els ha estat sempre més normal estar del costat de la burgesia, donar suport a l'ordre establert i tenir por de les transformacions socials. Així va ser en les lluites per la independència dels nostres pobles llatinoamericans, tot i que no hi van faltar capellans i frares molt compromesos amb aquestes lluites, i va ser en la captivitat dels indígenes o dels negres africans i en els grans moviments socials, obrers, culturals dels últims segles. És un fragment del llibre Una vida enmig del poble. L'autor, Pere Casaldàliga, el nostre bisbe. Qui ens ha triat aquest llibre? Sor Lucía Caram. Benvinguda, Sor Lucía.
Moltes gràcies.
I per què ens l'has triat?
Perquè per mi el Pere és un referent.
El Pere.
No direm Monsenyor Casaldàliga.
No, Pere. Ens tutegem tots, em veig.
Exacte. Home, és que el Pere és pedra, és fonament, és país, és compromís amb els més pobres. És tot això, el que acabes d'elegir. No?
És pedra, és país. Tu has fet també de Catalunya el teu país, és compromís amb els més pobres i encara no havíem arribat a pujar les escales fins a l'estudi 15 de Catalunya Ràdio, on fem el divan, que Sor Lucía Caram m'estava parlant de pobres i de pobresa quilòmetre zero i de nens. Què ens estaves dient?
Que em preocupa i em fa mal i em sembla un crimen i em sembla una vergonya que els nens al nostre país no puguin viure amb dignitat, no els mereixi la pena viure. A Catalunya hi ha 280.000 nens que estan en risc d'exclusió social.
280.000 nens. Què vol dir en risc d'exclusió social? Quin nivell econòmic, cultural, social tenen? Què els passa a aquests nens?
Un de cada tres no pot menjar tres cops al dia, no tenen aigua calenta, tenen problema d'habitatge, els seus pares no treballen.
Un de cada tres d'aquests 280.000?
Un de cada tres nens de Catalunya. I un de cada tres nens a l'estat espanyol no estan en una situació de risc d'exclusió social.
Però
i un
mengen, de cada 10, mengen cada dia tres plats?
Tres cops al dia no poden menjar, un de cada tres.
És molt d'un de cada tres.
Un de cada
això
tres.
Això és un 33% de les criatures.
Tenim molts nens que estan en aquesta situació i són les estadístiques no fetes a l'1%, sinó contant i sonant amb estudis sociològics presentats, amagats pels diversos governs que no ho volen posar sobre la taula, però aquesta és la realitat que hi ha. I aquesta és la realitat en la que s'estem trobant cada dia. Els més vulnerables són els nens. Diuen que a l'estat espanyol tenir nens és un factor de risc d'exclusió social. I nosaltres treballem perquè els nens siguin nens, que puguin continuar jugant, perquè un nen que neix en una família pobre té tots els números per ser pobre. Clar, nosaltres estem parlant de construir un país, i el construirem, i el nostre país té futur, perquè té present, però si el nostre present està hipotecat, els nens, diu la Shakira, que no només cito el Casaldàliga, la Shakira diu, invertir en els nens és una gran cosa, perquè els nens, entre altres coses, creixen molt de pressa
sí.
I són molt agraïts.
Llavors, d'una manera concreta, què fas per a aquests nens que viuen la pobresa a casa?
Mira, jo crec que hi ha una cosa que està en l'ADN d'aquest país, de Catalunya, que és el tema de la col·laboració público-privada.
Uh-huh.
I fa uns anys vaig proposar un programa que es diu Invulnerables, es van sumar...
Invulnerables.
Invulnerables.
Molt bé.
El diccionari diu que invulnerable és el que no pot ser ferit.
Sí.
I tenim molts ferits, que són precisament els nens, els més vulnerables. I com diem que és invulnerable? Perquè jo penso que si tots sumen, tots esdevindrem invulnerables.
Molt bé.
I el programa aquest és un programa en el que he trobat el suport de l'obra social La Caixa, en un programa que es diu Caixa Pro Infància, amb un programa que es diu Incorpora, per pujar al, buscar llocs de treball per als pares del nen. Evidentment, el Barça em dona suport amb Futbolnet, però el secret d'aquest programa és més tot això que siguem capaços d'aconseguir. Això que moltes vegades dic que demano a tot Déu, és això.
Ho demana Déu, però també...
A tot Déu. Pico totes les portes. Estem fent, per exemple, a Catalunya hem començat a fer un tema de revisió de la vista dels nens. Fa una setmana fèiem una revisió a Girona, 130 nens en un matí, 64 necessitaven ulleres i no estaven diagnosticades. Bueno, pues voluntaris, metges de l'Hospital Trueta ofereixen un matí per fer revisió dels nens. Una òptica, Natural Optics de Lleida, m'acompanya per tot el país i em dona les ulleres gratuïtes. Pues jo, nens que tenien 8 diotries, 6 diotries, que tenien 10 o 11 anys i que ningú s'havia adonat. Però aquí tothom té accés a la sanitat i que sí, en principi sí, pues fan la recepta i no et poden comprar les ulleres. O a lo millor els pares no són conscients de lo que és important. Entonces hi ha coses que estem en el primer món, però estem en el tercer món, no?
I això ho estructures amb la Fundació, com ho fas? Perquè funcione. Que fem,
com ho fem? Estem en 13 territoris i estem en Catalunya, fem un treball en xarxa i pues, fem un pla de treball amb les famílies que estan derivades per serveis socials. I donem a les famílies no el que tenim, sinó el que cada família necessita. Fem que els pares s'impliquin, acompanyin els nens, facin els cursos que s'han de fer, taller de parentalitat positiva.
Què és un taller de parentalitat positiva?
Bueno, tota aquesta situació que hem estat vivint ha fet que se vagin fracturant les relacions entre els pares i els fills. Tenim, bueno, pues hi ha tota una distància brutal. Els pares que no sumen a casa acaben restant, no?
Intentem... Que no sumen a casa, vols dir que no tenen prou...
Que no tenen recursos, que diners. No tenen capacitat per... bueno, tenim un nivell molt alt, sobretot a partir de la immigració, d'un analfabetisme molt gran. I si els pares pues, fas un tema de suport i el nen sap més que el pare, el pare perd també una mica d'autoritat.
El seu espai, no? Se sent com menys tingut, no sap com col·locar-s'hi.
Exacte, treballem la relació amb els pares, fem suport escolar amb el nen, però també al suport alguns dies venen els pares, fem tallers que es diuen, per exemple, tens talent, no? Veure les actituds que tenen els nens, poder treballar tot això també amb els pares. Jo crec que la gran aposta és treballar amb la família, en tot l'entorn que té el nen, no?
Molt bé, això ens ho expliques. I ara els nostres oients diuen això que diu Sor Lucía, caram, està molt bé, què podem fer? Què han de fer?
Què hem de fer? Mira, nosaltres ara estem molt, molt preocupats perquè una de les coses que marca molt la diferència entre els nens és el tema dels nens que fan vacances i que tenen colònies dels que no les tenen. Quan passa l'estiu i arriba, sí. Al tercer món no passa això, però estem aquí. I això ho tenim. I entonces volem començar, per exemple, una campanya per aconseguir que tots els nens puguin anar de colònies. Per tant, jo convido que la gent, que els que ens estiguin escoltant, que puguin sumar-se. Ja sabem que és important que puguin menjar 3 cops al dia. Estem treballant per tema de beques de menjador. Però la vida no és només tenir un sostre i menjar. Els nens han de jugar, han de ser nens. I bueno, pues la Gabriela Mistral diu que per als nens el futur és avui, perquè demà és massa tard. I bueno, pues això és el que estem treballant.
Les colònies d'estiu, com s'organitza? Els oients què?
Els oients que m'esteu escoltant, que entreu, per exemple, en la pàgina de la Fundació, Fundació del Convent de Santa Clara.
Molt bé.
Fundació del Convent de Santa Clara. Sí. I que podeu fer un donatiu. I que en el donatiu poseu colònies pels nens, no? O que es posin en contacte amb mi a través de la Fundació i que em preguntin, i que es preguntin amb el que jo tinc, què és el que puc fer perquè al meu país algun nen estigui bé.
I si no són diners, què poden ser?
Bueno, pot ser temps. Si, per exemple, una vegada explicava aquello que necessitava en el tema de la colònia, em van trucar de Rosa dels Vents, ens van oferir colònies, una granja de Santa Maria Palau Tordera ens van oferir també colònies, pues algú, pues hi ha gent que t'ofereix també temps per quan fas aquestes colònies o per fer les estades d'estiu que estem fent. La imaginació al poder.
El divan amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a 1:00 PM a Catalunya Ràdio.
Avui coneixem més Sor Lucía Caram al divan de Catalunya Ràdio.
Jo tinc un hashtag que es diu des del claustro.
Sí.
I quan poso alguna cosa des del claustro, pues comencen a tremolar alguns.
Ja de menuda eres provocadora.
No, bueno, pues sí. Mira. Un dia el Risto Mejide em va dir, si parles i ningú es molesta vol dir que no has dit res.
No, és que no has entrat.
Jo, ja estem allà. Però el meu objectiu no és ser, com diuen, la monja cojonera. No és el meu objectiu, però acabo en aquesta línia.
Sor Lucía Caram, avui al divan...
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que es
Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
Es tan optimista.
El aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede.
A veure com cantes.
No, sóc un desastre, jo faig el silenci.
Silenci, silenci, aquesta monja de clausura, silenci. Deu ser molt interior. Que és maca aquesta cançó.
Sí que ho és, sí que ho és.
És la idea de, va, que podem anar endavant, va, que les coses es poden canviar, eh?
Sí, jo la vaig descobrir aquesta cançó quan va ser l'any del Corralito Financiero, que vaig anar a Argentina.
Vas anar uns quants dies o setmanes, no sé, un temps,
sí,
no?
Sí, i em vaig trobar amb la pobresa, que els nens morien per desnutrició, i vaig tenir una invasió de rebeldia, de malestar, i veia que els meus nebots, que eren petits, cantaven aquesta cançó. I això em va omplir d'esperança i es va convertir com en un himne, també.
Algún día se irá, y así será. Cambia y cambiará. Sentirás que
San Miguel de Tucumán, nord-est de l'Argentina.
Exacte.
Casa natal.
Sí, 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 sí.
Diem l'edat, diem els
sí,
anys.
Sí, i tant.
Sí? Sí, no ens en traiem 25 de cop?
No.
No ens n'hi afegim 30?
No, jo estic molt contenta amb l'edat que tinc.
Tens la millor edat.
Clar que sí. 52.
La cinquena de nou germans. Allà t'has de fer un espai propi. Competir i compartir. Qui t'ho va dir?
Jo, l'autor del meu llibre de text del col·legi, quan era petita, el vaig escriure una carta i em va contestar que donés gràcies per tenir aquests germans i em va dir això de que era molt important aprendre a competir i a compartir. Lo de competir no ho entenia,
Perquè... I ara què entens? Per competir, què entens?
Entenc el tema de poder-nos superar a nosaltres mateixos, sí, per donar el millor de nosaltres i superar-nos.
És a dir, estàs parlant com d'un esport que es fa individualment, no? I que algú competeix per treure una millor marca, fer-ho més bé la següent vegada. Per tant, el repte és amb un mateix.
Exacte.
Seria això, aquesta competició.
Totalment, sí. No és en contra de ningú, sinó precisament a favor de tots, però bueno, és superar la pròpia força, no? Superar, i és un exercici que ho hem de fer cada dia, no? També és veritat que quan són tants germans has de buscar el que tu deies,
un espai
lloc,
propi.
I has de buscar...
Clar, fet que... així i ha eixamplat els braços perquè si no la constrenyien, no?
Bueno, era difícil,
era
ja
difícil.
Era difícil, sembla que ja perfilava com a una mica rebel i ja trobava el meu lloc a casa igualment.
Però tu aquesta rebel·lia la portes amb alegria.
Sí, sempre l'he trobat amb alegria, l'he portat amb alegria i els meus germans l'han acceptat i l'han integrat també, no?
Vull amb alegria.
Que... Sí.
Molt religiosos el pare i la mare, però el dia que vas dir que et posaves els hàbits, què va passar?
El meu pare va fotre fora de casa.
Oh!
Sí. I bueno, pues el... a casa es vivia la fe d'una manera molt natural, bueno, era molt... L'Evangeli era una convicció. Quan jo era adolescent ja van entrar els a l'Opus, es va fer una religió una mica més conservadora. A la meva mare i a ells els va anar molt bé. De fet, ells no haurien suportat tenir una filla que hagués sortit del convent i ells pensaven, entrar al convent la fotran fora, no?
8 dies, duraràs 8 dies.
Això, i el 8è dia, el meu pare.
Ah.
He de dir que gràcies als capellans de l'Opu em van donar el permís al final, eh? Però no em donaven el permís per marxar al convent, jo era menor d'edat, tenia 17 anys. I em van donar el permís per marxar.
I el 8è dia...
Que vaig trucar per telèfon i dir, papa, mama, prova superada.
I fins avui.
I fins al dia d'avui. No pensis que no han tingut mal de caps després d'això, Va començar, vaig marxar de Tucumán, després vaig marxar a Buenos Aires i després vaig dir, vaig 5 anys a València. I després vaig dir, em quedo en Catalunya i no torno.
I ara ets catalana.
Argentina de naixement i catalana per opció i per adopció.
Molt bona nit. Moltes gràcies. Sí que passen coses rares en aquest país. Sí que passen coses rares en aquest país. Escollir una monja de clausura argentina de naixement i catalana per opció i per adopció. I a vegades diuen que els fills adoptius són els que se senten més estimats. I així m'he sentit en aquesta terra des del moment que vaig arribar. Em va emocionar perquè no sabia res que les meves germanes estaven allà i que les heu pogut enredar quan elles fugen molt dels mitjans de comunicació.
Any 2015, quan Sor Lucía Caram és elegida catalana de l'any, ara sent aquestes mateixes paraules, jo et noto aquí aquesta respiració una mica... Estaves nerviosa i tot, eh?
Estava molt impressionada.
Veus?
Estava molt impressionada perquè les meves monges, les meves germanes de comunitat,
sí?
El tema dels mitjans de comunicació, elles a mi em deixen cap tipus de problema, però elles mai volen sortir, eh?
S'equivoquen?
No, bueno,
jo crec que la veritat.
Les he fet patir una mica amb tot
no,
això,
no,
eh?
No, amb tu no. S'equivoquen no volent sortir als mitjans de comunicació?
Jo a elles les entenc, a elles les entenc.
És una altra cosa, que les entenguis.
A elles les entenc.
Dues són vegades molt... que m'està fent aquí un dribbling, ho elles veieu,
eh? Són molt discretes.
Sí, també, tercera vegada.
Són molt discretes, però un cop que comença, sí que tenen confiança, jo recordo quan va venir a fer el programa El Convidat.
Sí, l'Albert Om.
L'Albert Om. En principi, bueno, havíem pactat que només m'entrevistava a mi, que entre... pues a l'entrada del convent va parlar amb elles... I després va entrar, va dinar, va sopar amb totes i la Maria Dolors, que té 94 anys, va fer unes confessions amb ell, brutal. Uh-huh. I bueno, pues mira, pues això acaben fent. Tinc una monja, la Maria Dolors,
sí?
Que en Instagram cada dos o tres dies li faig un history. I té més seguidors que jo. Rebo missatges de la Maria Dolors. Han vingut gent de Galícia, de Lleida, de Pamplona, a visitar a la Maria Dolors, a la veterana.
I com interpretes? Què vols fer tu amb les xarxes? Per què les utilitzes, les xarxes socials?
Jo penso que en les xarxes socials hem de parlar de la vida, hem de parlar de lo que ens mobilitza, de les passions que tenim, del compromís, i jo les utilizo per crear xarxa, per crear complicitat, i per mi jo sempre penso que, i sempre ho he dit, per mi Jesús va ser el primer tuitero. Agafa l'Evangeli i són versicles...
molt breus.
Petits, molt breus.
Primer eren de 140 caràcters, també.
Exacte, ara són de 180. I ara és això, però bueno, són coses... I jo penso que les xarxes serveixen per...
Són com missatges molt clars, molt nítids, els de Jesucrist, eh?
Exacte, i el que intento jo utilitzar-les és per lo mateix. Jo crec que tenim una bona nova. Jo sempre he dit que tenim... Som els pitjors venedors del millor dels missatges.
Uh-huh.
I per mi l'Evangeli és un missatge que a mi m'ha seduït, a mi m'ha engrescat. Per mi Jesús és algú que viu la compassió, que és la passió compartida, i bueno, pues per això és el meu referent. No? Qui és el que més se li sembla a Jesucrist? Per mi el Pere Casaldàliga.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Tot a punt pel Barça-Madrid, aquí en directe per la Televisió de Catalunya. La recaptació del partit d'avui està destinada íntegrament per als més necessitats. O sigui, en aquest cas, pel Barça.
Està bé.
Comença el partit. Porta la pilota Cristiano Ronaldo. Que la perdi, que la perdi, que la perdi, que la perdi. L'ha perdut, l'ha perdut, l'ha perdut. Recupera la pilota Messi. Recupera la pilota Messi, Messi, que marqui, que marqui, que marqui, que marqui, gol.
Molt, diríem, o sigui... No ho són les transmissions esportives i no ho han de ser en el sentit de que és des d'un posicionament que fas la transmi, per dir-ho així.
Exacte, sí.
Però, escolta, Sor Lucía, se't nota molt, eh? Això és el gran dictat que vas participar també i vas aquí improvisar la transmissió d'un gol de Messi, no?
Bueno, sí, però és que el gol de Messi me'ls imagino constantment, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Jo, bueno, és una passió que tinc el tema del futbol. I una de les coses que em fa desconnectar, a mi de tot, és la pregària i el Barça.
Però com pot ser? O sigui, la pregària i el Barça... Diu, però no és que resem perquè l'any que ve la Champions sigui una altra cosa.
Bueno ahir...
Reses o no per això?
Reso, però ahir m'ha donat que són molt humans i que, bueno, que no sempre encertem.
Ja està.
Què va passar? Bueno, pues ara, quan no era el tema de la Champions, jo sortia de Santiago de Compostela con un 1-0, vaig patir tot el viatge i quan vaig aterrar vaig decidir que tenia que buscar-me un psiquiatre.
Però no, això va ser una decisió de 5 minuts, no? Ja està, oi?
Bueno, encara... Estic...
Encara dol?
Aquell dia vaig fer un tuit que vaig dir amb el Barça en les buenas i en les males.
Això és estimar.
Que faltava hasta que la muerte no se pare, eh?
Però sí.
I més blaugrana que mai. Sí, penso que hem d'estar al costat i el Barça ens dona moltes alegries. A mi m'ajuda molt a parlar de valors, a treballar amb els nens.
Està
i penso això. Que tenim referents. Per mi Leo Messi és tot un referent, també.
Estava enfonsat, pobre home, eh?
Bueno, tots ens passa això. Jesús també al Getsemaní va plorar.
Escolta'm una cosa. Es faig una pregunta que a vegades em diuen que és molt estranya, Sor Lucía. Caram, tu creus que l'amor és motor de transformació social?
Jo crec que...
No, no només personal, eh?
L'amor és l'únic que pot transformar. És l'únic motor de transformació social. Però jo penso que a vegades, quan moltes vegades parlem i fem plans estratègics i coses, i ens oblidem de lo més important, que és l'amor. Quan jo faig un projecte, per exemple, em recordo de la construcció d'un alberg que estàvem fent, no? La missió, la visió, els valors, posem l'amor com a fonament. Deien, com pots posar això en un document que presentaràs
l'estratègic, lletres grosses...
Si no posem l'amor, no transformarem res. I si no posem amor, això es transforma en una ideologia, i a vegades tenim suficient ideologia per odiar-nos, però no per estimar-nos. I la transformació social ve des del cor, que és capaç de reconciliar i d'estimar i de superar les diferències, no? Per tant, penso que l'únic que pot aconseguir la transformació social i la transformació del cor és l'amor.
Sor Lucía Caram.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata.
Arribant.
Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada.
A Catalunya Ràdio.
Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat...
Sor Lucía, caram, però tu ets una crac de la ràdio. Als 10 anys, lo sé, tenies un programa de ràdio. 10 anys tenia. Espera. Fogoncito Criollo. Què caram és això del Fogoncito Criollo? Fogoncito era per tu, i perquè veien la calor que encenies al personal.
Bueno, el programa era d'un tiet meu, un germà del meu pare, i ahir col·laborava jo.
Bueno.
Sí, però
què feies allà? Què feies?
Era un programa de folklore, i era un programa en el que s'explicaven acudits i en el que es parlaven i s'explicaven experiències. I jo recordo que era un assidu allà del programa del Fogoncito Criollo en LB7, en Tucumán, sí.
Mitjans de comunicació, ràdio, tele, moltes persones pensen, però com pot ser aquesta monja que sigui de clausura, si li agraden els focus i la càmera l'estima?
Bueno, no és que m'agradin el focus.
Sí que t'agrada.
No m'agrada. A mi el que m'agrada és explicar, parlar... Jo ara estic parlant amb tu i no estic nerviosa ni res, no penso ni estic pendent de què passarà, de què no passarà. Jo penso que els meus grans aliats... sou vosaltres els mitjans de comunicació i sou els que m'ajudeu a donar visibilitat i a donar veu, no als que no tenen veu perquè la tenen, sinó les robaríem la veu també, no? Sinó als que possiblement ningú els escoltaria. I per això intento acostar-me i que col·laborem. Un dia em va dir un bisbe, a ti els mitjans t'utilitzen. Jo vaig dir, qui utilitza aquí? El mitjan a mi o jo a ells? O en tot cas col·laborem mútuament. Per què hem de tenir aquesta mirada utilitarista d'uns i d'altres, no? Per tant, jo he trobat en les xarxes socials i en els mitjans de comunicació uns aliats per sumar gent per la causa i possiblement per viure això de la compassió, que és la passió compartida.
Però et van arribar a cridar com aquell que diu des del Vaticà.
Sí.
Ara li he canviat el sí, li he canviat el to i la cara. I què? Com va anar? Perquè tu de moment em parles de Pere Casaldàliga i de Jesucrist. Però jo per aquí no he sentit res que tingui que veure amb l'església jeràrquica, ni amb el pontífex, ni res de res. Va.
Home, el papa francès és el Messi de l'església.
Ja, home, clar. Que a més tens el titular fet, eh?
És que és veritat.
Sor Lucía, eh?
Estic convençuda.
Clar, i a més, com és que sou en tots del mateix país,
clar
tots
que sí,
dos,
sí.
Tu ara aquí arrambes cap a casa.
A més, ell tres vegades em va dir, sigue haciendo lío. I cada vegada que m'he trobat amb ell, em va demanar pels projectes en el que estic.
Però abans d'això no havia anat tan bé al Vaticà?
Bueno, abans d'això no, i fins i tot una de les vegades que vaig anar, perquè m'havien cridat l'atenció,
vaig després
a la plaça de Sant Pere, a l'audiència, i el papa em diu, què fas? I diu, bueno, he vingut aquí perquè m'han cridat, s'han posat incòmodos per algunes declaracions, li vaig explicar. Diu, mire, estic aquí, digo, porque en la Iglesia Católica usted me entenderá que es muy difícil ser cristiano. El papa em va mirar, va riure i va dir, escolta, a mi me lo dices o me lo cuentas?
És que és bona aquesta frase, en la Iglesia Catòlica és molt difícil ser cristiano, perquè alguna vegada demano i dic, ser cristià, sí, ara, l'Església Catòlica...
Jo me l'estimo a l'Església.
Està molt bé que t'estimis a tothom, Lucía, però potser que vagi canviant una mica, no?
Bueno, però el canvi el fem des de dintre.
Sí, bueno, però a veure, i tu que ets una monja i que ets una dona, agafa les columnes i sacseja-les, eh?
Ja ho fem.
No, sí, 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 però veient que el papa fa 4 dies, el dia que fa una cimera de la cosa, diu sobretot que, com ho va dir allò, si fóssim feministes seríem masclistes en faldilles, una barbaritat, així.
Perquè l'han tret de context.
Oh, tret de context,
no,
esperava...
No. Clar. No, no, escolta el discurs.
A veure.
Parla una dona en
sí,
aquesta cumbre.
Sí, sí. Que era la que la portava.
I què va dir ell?
Sí, sí.
Diu, quan parla la dona, sí. Parla de veritat l'Església, sí. Perquè són les que tenen la sensibilitat i el coneixement
està molt
autèntic.
Bé. Molt bé. Està molt bé tenir la sensibilitat. I si tingués, a més, algun tipus de poder dins de l'Església jeràrquica?
Acaba d'estar a punt d'anomenar de responsable de les finances vaticanes a una dona que estarà en el lloc del cardenal Pell, que és aquest d'australià que l'han condemnat per abús. Bueno, pues posarà una dona i està posant. El que passa és que el papa voldria anar a una velocitat, però té tota una estructura que no el deixen anar a aquesta velocitat.
Esclar, que no el deixen anar perquè perdrien poder. Això és la cessió de poder, com l'han de deixar?
Però és que el que passa en l'Església, com passa en tota la societat...
Home, no és comparable, que... això dels homes i les dones i el nivell de poder.
I mira,
és molt pitjor, l'Església, a la nostra, la catòlica.
No sé si és pitjor,
Sí, mira, tots són homes. Al Vaticà tots manen...
No hem d'esperar que ens donin la veu, l'hem d'agafar la veu.
Això és una altra cosa, però com ho fas per anar a la Capilla Sixtina i poder decidir amb el Colom?
No, jo no sé, jo penso que això arribarà també, això arribarà. Jo tinc una gran esperança en aquest moment, en els nomenaments que està fent el papa francès,
està
en els canvis que està fent.
Perdona,
escolta,
que empenyo, molt,
Barcelona, en aquest moment, té l'arquebisbe, que té més influència en el Vaticà, l'Omeja, a mi m'està donant un suport brutal amb el compromís amb els més pobres. I està donant una credibilitat en aquest sentit a l'Evangeli que jo ara estic contenta de poder-lo dir. Abans hi havia gent que deia, oh, és que l'Església en temps de Rouco i no sé què. Doncs molt bé, ara tenim l'Església del Papa francès, l'Església del compromís. Ens impliquem i ens comprometem més o no? Si tot l'altre em queda molt lluny, a mi em queda molt lluny tota la jerarquia i totes les estructures.
Si una cosa és que tu et quedi lluny i l'altra és que realment el poder... La decisió última, fins i tot qui realment representa Jesucrist, només puguin ser els homes.
No, no són...
A
veure, jo tinc una cosa. Et podran... A vegades em diuen, escolta, no tens por quan parles de que et fotin fora de l'Església? Jo tinc una cosa claríssima. De l'Evangeli no em podrà fotre fora ningú. I Jesús és molt més que determinades estructures. I l'Església és molt més que els cardenals i que aquesta estructura que està posant resistències al papa francès.
Per això que dèiem, clar, perquè han de cedir poder i no en volen cedir.
I per què diuen que l'Església són els altres si no jo? El papa francès i jo, majoria aplastante. Estic convençuda. Si no, estaria de mala llet tot el dia. Estic convençuda. De veritat. I a més, jo tinc una cosa, eh?
Què?
Jo tinc l'experiència, per exemple, aquí, a l'hora de els nomenaments que estan fent, determinats nomenaments, jo, pues, puc dialogar, cosa que abans, fa uns anys, no era possible.
No, si jo no dic que no s'hagi avançat.
Ja, bueno, ens agradaria avançar molt més, però bueno, pues ja estem. Mirem com està el tema de la política, com la tenim. Empunyalades traperes per tot arreu. Tots som de la mateixa, del mateix fang. I això és el que està passant. I perquè sigui Església Catòlica no és que estem exemptes d'això, al contrari. Per tant, jo m'estimo a l'Església i des de dintre vull transformar-la.
Sor Lucía Caram, al divan.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios.
¿Qué le demanas a Déu?
Que mai em sigui indiferent el sofriment de la gent, la injustícia, les guerres, que no m'acostumi al sofriment de la gent. I per evitar que em passi això, el que intento és practicar la proximitat, posar-me en la pell de la gent i bueno, pues intentar humanitzar aquesta humanitat que sembla que a vegades ens hem fet durs i...
Insensibles,
prepotents, a vegades són no vivint aquesta compassió.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Coneixem una mica més, avui ens ho permet, a Sor Lucía, caram, coneixem més el seu cor i ara em anava gairebé a disculpar, em disculpo, perquè a vegades t'apreto massa, eh?
No, ja està bé, ja està bé, ja està bé.
Però mireu què li agradava escoltar quan tenia 16 anys. Apa, que deuria ser una roquera.
Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Buenos Aires Rock.
Bronca cuando a plena luz del día.
Pedro y Pablo.
Sacan a pasear su hipocresía.
Marcha de la bronca.
Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro.
Mira, mira, mira.
Con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal.
Què passava quan tenia 16 anys?
Dictadura militar en Argentina, una sí. Situació de, bueno, de me recorda molt.
Sí.
Molts episodis que hem viscut aquí en el país en els últims temps, no? Entren a correr a los artistas, la censura, quan deia una part aquesta canció de la bronca, bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo, no? Podem això posar-lo en la nostra societat, en el nostre
ara
temps,
mateix, sí.
En el nostre país, i entenc, i entenc, jo us fa uns anys quan estava aquí, quan vaig arribar, deien, els joves passen de tot, són uns passotes. I ara, quan estem vivint una situació de país, veiem que la gent s'està mobilitzant. I estic segura que se sentirien molt identificats els joves amb tot això també, no?
Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo.
És bona aquesta frase.
És molt bona,
eh? Bronca porque no se paga fianza. Si no s'encarcelen la esperança.
Tu t'has compromès també políticament per Catalunya. Explica'ns-ho i explica'ns per què.
Bueno, jo quan vaig arribar a Catalunya, jo podria posar ara el hashtag con humor desde el claustro. Recordo que em deien, en Catalunya hi ha tres santuaris. Està Montserrat, està el Barça i està la Generalitat.
Sí, ja pensava que n'hi havia quatre i hi havia la Caixa.
M'havien dit que hi havia tres. Per tant, quan vaig...
No m'entrenaré a ser més dolenta. Tot i que soc culer.
Ja està bé. A mi l'obra social La Caixa m'ajuda, també.
Sí, 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 no dic pas que no. Parlàvem de les columnes del país.
Això. Doncs, bueno, pues, vaig passar per Montserrat.
Sí.
Recordo que havia un capellà que era de que estava en València, que era d'Astorga, i ell em va dir, quan tothom és... Ningú estava d'acord que jo vingués a Catalunya i que vaig haver de demanar al general dels dominics, perquè em deia, no vagis a Catalunya perquè els catalanes són molt ells. Pues a Catalunya quiero ir, no?
Sí.
I aquest capellà, que després va ser l'exorcista de la diòcesi de Barcelona, el padre Juan José Gallego, em va dir, Lucía, vete a Catalunya i sobretot te voy a pedir dos coses. Cree en Dios más que nunca y aprende el catalán.
Ah, espera't. I la primera cosa era fàcil, no?
Jo, segur que sí.
I per la segona, aprendre el catalán per una argentina, què?
Era tot un repte, però immediatament quan vaig arribar a casa em vaig trobar que les monges, en lloc de posar-me el que m'havien posat quan havia entrat al convent, que era l'horari de les monges, de pregària i el llibre de... Ahí em van posar...
Ara t'he enganxat.
Això, sí.
El digui, eh?
Pues ara fa 25 anys,
sí?
Totes les tardes, quan vaig arribar a Manresa, vaig arribar el 23 de juny, ara fa 25 anys, i van ser els incendis de Montserrat aquell any.
Sí.
Pues nada, pues...
El programa, diríem, de TV3 també, per aprendre el català, ho dic perquè les noves generacions, el digui, ja no saben
què.
I
a més, les noves generacions tampoc saben lo que era un passacasset, que em van deixar un passacasset color rojo, fuerte.
Passacasset, sí.
Així de dir, i això què és, no? El meu nebó diu, no, això és un pen de l'època de la tia Lucía.
Molt bé, jo deia, i per què t'has compromès políticament?
Bueno, jo em vaig sentir molt, molt acollida, vaig entendre que tenia que aprendre la llengua del país, la cultura, la gent em va acollir molt bé i, bueno, pues em vaig enamorar d'aquesta terra. I quan vaig passar per Montserrat, Recordo que, bueno, em va impressionar la fortalesa de les muntanyes, no? Al poc temps, quan veia tot el tema dels incendis, com la gent es mobilitzava, com per la ràdio deien que no pugin més voluntaris que ja no són necessaris, veia la capacitat de viure pel país, vaig agafar un compromís. I això també és una inspiració també d'en Casaldàliga. Jo al poc temps tenia que fer els meus vots aquí en la professió solemne, no? I quan fem la professió, donen una aliança com la que es posa...
Amb les persones casades.
I pues, jo vaig decidir posar-me la que utilitzava el Casaldàliga, que són de coco, negra, que són el signe del compromís amb el poble. Que ens desposem, nos casamos con Dios, decían, ¿no? Porque no hay Dios que se case con nosotras, ¿no? Doncs, bueno.
Pobre Jerónimo, després ho explicarem. Pobre exnovio.
Això, sí. Doncs molt bé, i em vaig posar aquesta aliança com un compromís amb Catalunya. I en el recordatori de la meva professió vaig posar una imatge de la Mare de Déu de Montserrat i una frase de l'Antic Testament que deia «On vagis i aniré». El teu poble serà el meu poble i el teu Déu serà el meu Déu. Per mi el tema de la fe va molt unida al lloc on un viu. El Casaldàliga diu que l'únic camí que porta al cel és el de la terra. I la terra en la que jo estic vivint és aquesta que m'ha acollit. I és aquí on visc la meva fe i la fe és servei. I el servei ens porta a assumir un compromís. I clar, quan tu et compromets i assumeixes un compromís... no és política partidista, és política i la política és l'art de servir a una societat i bueno, pues a una societat i a un país que té vocació de llibertat.
Com pots explicar a la teva família i als teus amics i a la gent coneguda d'Argentina que hi hagi unes persones a Catalunya que volen que el país sigui independent?
Mira, jo quan era petita, una de les primeres cançons que escoltava cantar el Patufet, El Patufet, on ets? Quan era petita.
Per què?
Per què? Perquè havia a Tucumán molts catalans que havien fugit en temps de la guerra. I els pares de les meves companyes
exiliats,
de col·legi eren exiliats. Per tant, el tema de Catalunya, la parròquia a la que jo anava, la parròquia de Montserrat, el rector de la meva parròquia era de Mora d'Ebro, d'apellido Arbó, i tothom li deia el gallego Arbó.
Perquè era la manera de dir espanyol.
Perquè de tots els espanyols, pues jo vaig entendre des de molt petita lo que era Catalunya. De fet, quan jo era petita, per mi existia Tucumán, el extranjero, porque hablan del extranjero,
en general,
i Catalunya, que era la tierra del padre Arbó. Era Tucumán, el extranjero i Catalunya. Per tant, jo penso que los libros eternos estaban escritos.
Continua sent independentista?
Jo estic amb el dret a decidir de tots els pobles. I jo penso que si a aquest país la gent vol la independència, penso que votar és normal, escollir els sentiments no es poden canviar, per tant, jo crec que ho soc cada cop més quan veig que hi ha tantes resistències per retallar les llibertats dels pobles, no? Ho soc cada cop més quan veig que tenim gent a la presó per unes idees, perquè un dia em va dir una superiora, escolta, nos han dicho que eres muy independentista, i jo le contesté, pues... Si Cataluña declara la independencia de España, el reino de los cielos no se podrá anunciar, el evangelio no se podrá vivir y será el fin del mundo. No m'ho posis d'aquesta manera. Bueno, pues ho havíem posat com si fos... Jo penso que no és cap drama. Argentina s'ha independitzat també d'Espanya i no ha passat res. En Tucumán, jo vaig néixer, l'himno nacional argentino, escrit per un català, Blai Parera, es va declarar la independència d'Espanya. I no passa res. I cada any celebrem la declaració de la independència. I no passa res. Possiblement tingui aquesta vocació de llibertat. Jo quan entrava a Tucumán, a la meva província, havia un cartell molt gran que deia «Bienvenidos al Jardín de la República», perquè hi ha molts microclimes, sempre hi ha flors, «al Jardín de la República, a la cuna de la independència». Ahí es va declarar la independència d'Espanya. I al sepulcro de la subversió, perquè ahí va ser la guerra més forta durant la dictadura militar.
Sor Lucía Caram, avui al divan. Aquesta d'en Llach també ens l'ha triada a fer que en necessitem de sort.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis és el que t'ha mancat en mi.
És una cançó preciosa, eh?
És preciosa.
A més, és una cançó d'amor, també, eh?
Ho és, ho és. És que sigui enamorada, jo.
Ai, ai, ai.
Que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat que tinguem sort que trobem tot el que ens va mancar.
Què et falta a la vida ara, Sor Lucía?
Jo crec que sóc una insatisfeta, que sempre vull més. I bueno, pues jo penso que cada dia em poso un nou repte.
I ara?
I el meu repte, jo en aquest moment penso que puc dir el que diu el Casal d'Àliga amb molta més humilitat, però és el tema que la meva vida són les meves causes. I això és el que em fa cada dia aixecar-me i cada dia tenir un motiu per viure i per lluitar, no? I el fet de que pugui veure i compartir el dia a dia amb persones que no compten, que són els últims, a casa meva al convent de clausura, cada dia dinen unes 15 persones més o menys, de tots els colors, això sembla la ONU, pues ens compartim la vida i el meu neguit, la meva preocupació, el que em falta, el que em manca, és llibertat i igualtat d'oportunitat per tots, perquè la meva vida són les meves causes i és la vida de molta gent.
El pare era metge, va morir fa poc. La mare professora d'anglès, però ajudant el pare, no? Amb tants fills. Tu un cop has dit que et semblava que la família limitava, no? Per la visió de la mare.
Home, jo el meu somni era tenir molts fills com la meva mare. La casa meva era sempre com una casa de colònia, sempre estava plena de gent i tal. Però jo deia que si jo em casava i tenia molts fills, m'hauria de dedicar a la família, al meu entorn. I per molts que seguin molts, eren pocs.
Ah, però això és la visió, la posició de la mare. Perquè des de la posició del pare aquesta idea no la tenies.
Jo crec que també. El meu pare treballava de sol a sol perquè eren moltes boques a les que havia de donar de menjar. I jo volia restar lliure per dedicar-me a tots. I en aquell moment, per mi, el tema de l'opció, l'església, la vida religiosa, era com un camí d'universalitat.
I no es podien tenir menys fills, per exemple?
Bueno, jo sóc molt feliç amb els germans que vaig tenir, eh?
Clar, però vull dir, per la idea de...
Tu fixa't si la que la meva... Una de les coses que més em va cridar l'atenció sempre, sí? Nosaltres hem viscut 7 germans i van néixer dos. Pues... El parlar dels meus germans que havien mort, per als meus pares era un sofriment que fins i tot a dia d'avui la meva mare plora pels aquests fills que van viure uns mesos. Vull dir, la vida era molt esperada, molt celebrada. O sigui, jo puc dir que he sigut molt feliç amb molts germans, eh? I evidentment es poden tenir menys, no? Però cadascú fa l'opció que vol, no?
No, deia, amb la idea de que si la família limitava quan es tenen molts fills... No vas pensar, potser puc tenir una família i tenir menys fills perquè no em limiti?
No, perquè jo el que volia era arribar a més gent. Si em dedico a 8 només o a 7 només, pues jo vull arribar a més gent. Jo vull viure en límit en aquest sentit. Vull arribar a més, vull no... Bueno, pues jo... La meva llibertat es deu també a no tenir una família pròpia. No depèn de mi ningú.
Però és un preu molt alt, eh, Sor Lucía?
No, és un preu que dones amb llibertat, eh? Mira, avui parlava amb el Jesús Cintora, ens vam intercanviar missatges. Jo col·laborava molt en el programa d'ell de Mañanas de 4. El moment que a ell el fan fora, ell diu, bueno, pues deixa el programa i jo marxo també amb ell. Jo anava gratuïtament, no cobrava res. I ell diu, per què els altres companys no marxen si el programa el fèiem entre tots? Jo diria, Jesús, has d'entendre, perquè ells tenen un sou i d'ells depenen els seus fills. I quan tens aquesta, pues no pots tenir la llibertat que voldries que tinguin i la llibertat que ells voldrien també tenir perquè et deus a algú que està manant a dalt, no? Pues jo en aquest sentit em sento molt lliure, de mi no depèn ningú, per tant no tinc res a perdre perquè ja està tot donat.
I en Jerónimo?
Jerónimo, era el amor de mi alma.
Què va passar?
Són molt amics amb el Jero. Sí.
Era el seu noviet, eh?
Clar, sí, vam créixer junts. I bueno, pues jo tenia els meus plans, volia casar-me,
sí?
Però clar, jo penso que hi havia com una distància a l'hora de fer una opció i un projecte de vida. Sempre prioritzava altres coses, no? El va costar d'entendre, però bueno, bé, són molt amics, no. Fixa't que vaig marxar als 17 anys al convent, pues...
I us continueu parlant i veient...
Sí, cada cop que vaig a Argentina ens veiem, i sí.
I què sents?
Molt carinyo, molta tendresa, pues...
Però no estaves enamorada?
Jo crec que sí, a la mida dels 15 anys que tenia quan...
Oh, t'agafa una passió als 15 anys, pues, Sorrutia.
Però als 15 anys de la meva època no era com ara, eh?
Com que no? Les passions eren iguals?
No ho sé, tampoc no tenies tant estímuls, éramos más inocentes en mi època.
No me creo nada.
Jo t'ho dic que sí, eh? Jo t'ho dic que sí, ara quan estic amb el nebo, dic, escolta'm una cosa, la informació que tenen i com viuen les coses, ara nosaltres estàvem més en la palmera.
I tu no has trobat a faltar tenir una parella?
Hi ha moments que m'ho he plantejat, però jo penso que visc amb tanta passió tot el que estic fent i el que estic vivint, que crec que és una renúncia, però sobretot la visc com una opció i com un camí de llibertat que a mi m'omple. Sí, és un, ja has de pagar un preu, per tot hem de pagar, tot té una renúncia, però és més gran l'opció. Tornaria a fer el mateix.
Tornaries a fer-ho.
Tornaria a fer el mateix.
Que és una dominica contemplativa. Jo no sé què contempla, perquè en realitat...
Contemplo.
No, vol dir que mira de fit a fit. Això és una altra excepció del verb contemplar. Vol dir que de passivitat, res.
Jo m'aixeco a 4:45 del
contemplació,
matí.
Contemplació. 4:45 del matí.
Sí, avui al matí a les 5 ja estava caminant.
No, sí, veig en
I
forma.
I faig silenci, i prego, i comparteixo la missa amb les monges.
Digue'm per què serveix resar.
Resar perquè tot el que vivim puguin asserenar-se i per poder contemplar des del cor de Déu. Per intentar veure les coses com la veu Déu i com ens veu Déu, que no condemna, que acull, per viure la passió de que tots puguin viure amb dignitat.
I no has tingut mai por?
Una de les coses que més m'ha cridat l'atenció quan vaig venir a Catalunya, que estava aprenent el català, una de les coses que sempre repetia l'Evangeli era aquesta frase que sortia tantes vegades, no tingueu por, no tingueu por. Penso que moltes vegades la por ens paralitza. Ja no tinc por. Hi ha alguna època en què tenia por quan vaig començar a ser lliure i a viure la fe com una experiència i com una exigència personal. A vegades tenia por, fins que vaig entendre que la vida, això que diu Jesús, la vida ningú no me la quita, la doy porque quiero, vaig perdre la por. I no tinc por, i quan em van amenaçar de mort, no tinc por.
Quan et van amenaçar de mort?
Dues vegades aquí a Catalunya. Pues, una vegada va ser la setmana següent del referèndum. Quan baixava del cotxe i anava al banc d'aliment, vaig obrir la porta i m'esperava un home molt alt. I em va dir, si no te calles, te llenaremos la cabeza de plomo.
T'ho va dir-ho així, en castellà?
Sí, sí.
Amb aquest accent?
Exactament, sí, sí. I la segona vegada va ser fa 2 mesos, que anava amb una de les monges, se m'havia fet tard un dissabte a la tarda, al migdia, i vaig encargar uns pollastres, i vaig aparcar el cotxe, i quan m'aparco el cotxe em comencen a insultar des d'un bar. Vete a Argentina, Catalunya és Espanya, monja independentista, no sé què, vaig a s'atreu el cotxe, vam fer una foto, vaig cridar els Mossos d'Esquadra, vaig aparcar una mica més endavant, vaig creuar amb la monja, que té 71 anys, m'acompanyava, diu, te quedes al cotxe? No, jo voy contigo. I quan entrava a buscar lo que havia comprat, vaig sentir dos trets. I, bueno, van venir al moment els Mossos, van dir que eren uns petardos, sembla que van ser uns trets, van fer la denúncia, i, bueno, pues estic esperant que em cridin a veure en què ha quedat tot això.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más.
Premi Memorial.
Le canto porque ya sabe.
Joan 23 per la Pau.
De mi largo caminar.
Això va ser el 2009.
Le canto porque... mi largo caminar.
Catalana de l'any, el 2014.
Ai, l'unità tucumana.
Creu de Sant Jordi.
Tamborcito calchaquí.
El 2018.
Compañera de los gauchos por las sendas del Tafí.
Sor Lucía, caram, ha estat un sospir aquesta estona que hem compartit.
Si ha passat?
Jo crec que sí. Veig que les notícies de les dues s'acosten.
He estat molt a gust.
Saps què farem? Jo no t'acomiado. És com si anés per capítols. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
Però quan vinguis has de continuar sacsejant, eh? Això ho tenim assegurat?
Assegurat.
Sí?
Això morirà 10 minuts després que mori jo.
Sor Lucía, caram, ja ho veieu. Una lliçó i un compromís. I quines músiques ens escull aquesta dona! Aquests gossos! Luis Ángel Alonso al so. Núria de la Fuente a la producció. Blanca Busquets al guió. Us ha parlat Silvia Coppola, encantada de compartir avui aquest divan a Catalunya Ràdio amb Sor Lucía Caram.
Diu. contar.